Va, 9 i 20, 4 i 20, tot seguit comencem aquesta ronda de contactes per fer les valoracions del ple insular del mes d'agost que es va celebrar ahir. Recordem amb aquesta, diguem-ne, peculiaritat que el ple no va acabar, sinó que continuarà la pròxima setmana, probablement dimecres. Ja sabeu per què, us ho hem explicat a l'informatiu i també a la notícia del nostre web. El tema és que bé, les dues propostes que van presentar Unió i Partit Socialista per via d'urgència requereixen d'un informe preceptiu del secretari del Consell, Àngel Custí de Navarro, i fins que aquest informe no estigui redactat, doncs no es podrà abordar aquests dos punts, aquestes dues propostes de Unió i PSOE, i després ja es passaríem a tot el capítol de preguntes, que no són poques, que es plantejaran al govern insular. Comencem aquestes valoracions, això sí, amb el president del Consell, amb Llorenç Córdoba. Aquí tenim el plaer de saludar. Molt bon dia, president.
Hola, molt bon dia a tothom.
Vostè mateix va tirar endavant doncs, una proposta conjunta amb gent per Formentera per demanar barques de salvament marítim i Guàrdia Civil, també diverses subvencions. Moltes coses van passar en aquest ple i això que no ha acabat. Vostè mateix, què vol destacar?
Bé, igual jo el que parlaria sobretot, suposo que els altres grups polítics parlaran del que porten. Es varen portar 11 propostes des de l'equip de govern, 3 des de gent per Formentera i en principi des de PSOE i Unió no s'havia presentat ninguna, però al final per urgència varen presentar aquestes dues, que realment eren més doncs, això per canviar reglaments això que no per aportar a Formentera. No? Jo d'aquí destacaria, en s'ho donar compte també destacaria una cosa, que era donar compte de la resolució de presidència i de formulació d'al·legacions en el projecte de llei de derogació de la llei 2/2018 de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. O sigui, s'han fet al·legacions des del Consell de Formentera en aquesta derogació, i són esmenes a la totalitat, o sigui, no es vol que es faci aquesta derogació. Jo he de recordar que en aquell moment, per les causes que vaig explicar, vaig fer una abstenció, perquè es va fer un espectacle i no podia posar-me a favor d'uns ni d'uns altres, tampoc depenia del vot, i bé, s'han fet aquestes esmenes i és una esmena a totalitat per part del Consell Insular de Formentera, crec que és important. Llavors ja ens donar comptes de la liquidació dels pressupostos i dins el que són les propostes n'hi havia una de les competències del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera que al final es havia parlat amb Eivissa i es va dir que si ho podíem presentar en conjunt segurament tindria més força contra Palmes, sempre ens passa el mateix, i vaig demanar la retirada, es va retirar i es tractarà sí. En el pròxim mes, perquè així podrem, a més vaig demanar la col·laboració de tots els grups polítics per mirar de fer-ho el més conjunt possible, es presentarà en setembre i es votarà llavors. I llavors, doncs bé, hi havia tota aquesta... hi havia unes quantes compatibilitats de personal i llavors tota una sèrie de bases i convocatòries simultànies de subvencions, per exemple, majors de 65 anys, amb persones amb discapacitat, subvencions de festes 2024, promoció de productes alimentaris locals quilòmetre zero, això són 200.000 euros, això és des Next Generation, des PCT, hi havia també de sector agrari i ramader, les famoses de la sequera, que al final s'han aconseguit treure. Hem de tenir en compte que tots aquests contractes que no siguen des Next Generation, ara mateix s'estan retrasant perquè la prioritat és tirar per endavant els projectes Next Generation, que s'estan tirant per endavant, que no es que hagin quedat frenats, ho dic perquè es diu no es podran fer, han quedat frenats. No, estan retrasats, però estan retrasats inclús abans que arribéssim a nosaltres a la legislatura, vull dir, això va començar en 2022, i hi havia poqueta cosa feta.
I hi ha una certa urgència per executar-los, diria que el termini és 31 de desembre.
Sí, però a més per justificar-los, els tenim que tenir acabats abans i els tenim que executar. Perdó, justificar, és 31 de desembre. N'hi ha alguns que no, que són més per endavant, però vaja, és que corren més pressa, hi ha que executar-los i a més hi ha que fer tota la paperassa per justificar que estan fets. Entonces, clar, ara mateix la prioritat, quan us demanen per la cafeteria d'espoliesportiu o per altres contractes, es van passant així com poden, però clar, la prioritat ara mateix és fer feina sobre aquestos Next Generation que ens van quedar així. Una proposta que tothom estàvem d'acord i ho he comentat ara seria sol·licitar l'embarcació Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la de Salvament Marítim de la base de Formentera.
És una proposta històrica, ja podem dir.
Sí, aquesta, no? Per això dic, jo la vaig presentar en aquell moment, però bueno, primer jo crec que el més important és la iniciativa popular que s'ha anat fent per part del capità Joan Torres, que és que ens mouen els polítics una miqueta a vegades a fer. Clar, aquí ha coincidit que ell s'ha mogut, que ha passat el que ha passat amb aquesta dana, i naltros, el que vaig fer va ser tornar a presentar aquesta proposta de servei marítim de Guàrdia Civil i un servei de salvament marítim a Formentera. Gent per Formentera va coincidir demanant-se de salvament marítim, no de la Guàrdia Civil, però bueno, no passa res, i el que varen fer va ser quan varen veure que n'hi havia dos, ells mateixos es varen oferir a canviar o afegir algunes coses a la nostra, i el que van fer va ser tirar-ho per endavant. Jo considero que aquesta proposta realment que ve de tots els grups polítics, es va aprovar per unanimitat.
No, però és que, a més, ja això en l'exposició de motius de la proposta ja dieu que el pleu ha sol·licitat el 2016, 2017, uh-huh. 2019, 2020, 2023, ve de llarg.
Exacte, i sempre s'ha aprovat per unanimitat. Vull dir, això no ha de ser una proposta política. Sí que aquesta vegada jo crec que, a part de fer la proposta i anar-me a una casa, es té que treballar una mica. Jo el que tinc previst és agafar la proposta popular, que això té molt de valor, jo i qualsevol ho pot mirar, per si no diran que això ho dic ara però que mas no ho deia, en el pacte d'investidura d'en Amarga Provenç, jo un dels 20 punts era que el govern de les Illes Balears m'ho recolzés a l'hora de demanar aquesta barca a salvament marítim. Doncs ara posaré en marxa el govern de les Illes Balears, junt amb aquesta iniciativa popular, junt amb els recolzaments que estem rebent, per exemple, de Jucil, que està dient que fa falta. Jo crec que hem de juntar totes aquestes demandes i presentar-les davant delegació del govern, per dir, senyors, ja no és un color polític ni inclús un consell, és tota una població en tots els serveis i en les forces de seguretat que ho estan demanant, a part del govern de les Illes Balears. Si a partir d'aquí rebem un no, s'haurà de treballar per una altra línia. Però bueno, jo crec que aquesta vegada podem treballar bastant més.
No sé si vol destacar ja un darrer apunt, ens queda un minut.
No, res més. La proposta, la proposició que havia fet el grup polític Gent per Formentera, demanant que hi hagués transparència a l'hora d'emetre els decrets de presidència, simplement igual explicar-ho, perquè si no sembla que hi hagués una intenció d'amagar informació. A les juntes de govern sí que es fan actes, i aquestes actes són públiques, no hi surt tot el que surt, perquè hi ha dades que són protegides, però els decrets, exacte, els decrets de presidència mai s'han publicat. El que passa és que ara, com que no hi ha aquestes actes, han proposat publicar aquests decrets. Jo, sincerament, no hi havia ni pensat, però no hi veig cap problema. El que passa és que els decrets, com les actes, el que hauran de fer és hi ha coses que es poden publicar i coses que no es poden publicar. I si no, també el que es feia, jo, per exemple, els 4 anys d'oposició, anava amb un pendrive i cada 3 mesos anava a secretaria i demanava els decrets de presidència. No és una cosa que no es pugui demanar, es pot demanar, es pot fer i ja està. El de salvament marítim que varen presentar Gent per Formentera va quedar inclosa dins l'altre, i la proposició de Gent per Formentera declarar-se inviabilitat del Consell crec que va quedar clara que ara mateix almenys no és ni legalment ni està acceptada per la resta de grups polítics. Ni jo vaig votar en contra, la Unió va votar en contra, els socialistes van abstendre i només varen ser els 5 consellers de la Unió que ho varen recolzar, i a part el senyor secretari va fer una explicació dient que hi ha una sèrie de característiques que no es compleixen ara, no estem en aquest punt. I jo personalment el que dic és no tenim un problema d'ingovernabilitat per falta de consellers, perquè hi hagi amenaces terroristes, perquè no hi hagi pressupost, perquè faltin sous i no es pugui pagar el personal, tot això s'està fent. El problema és un problema polític. No podem anar a dir que hi ha una inviabilitat per un problema polític. El precedent que crearíem seria que qualsevol ajuntament d'Espanya, que n'hi ha 100, quan no hi hagués un acord polític, demanarien eleccions anticipades.
Ho hem de deixar aquí. President Llorenç Córdoba, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
9:29, 4:29, tot seguit el Partit Socialista fent aquesta valoració del ple insular del mes d'agost.
Aquest estiu les tardes per gaudir de la vida són a la moda. En Vicent Tur us obre les portes de la seva nova vinoteca, el Bon Beure i Menjar. Passeu les estones més agradables amb els seus vins exclusius de l'illa i d'altres bandes, el seu pernil ibèric al tall, les seves conserves gourmet d'aquí i foranes, i molt més. Oberts cada tarda fins les 11 de la nit, excepte dilluns. El Bon Beure i Menjar, la nova vinoteca de Formentera a la Mola. Us la porta en Vicent. Ja sabeu, garantia, bon beure i menjar, perquè les tardes per gaudir de la vida aquest estiu són a la Mola.
Restaurant Escaló, un bocí de la Formentera més autèntica. A recés de majestuosos penya-segats entre marès i el turquesa de la mar, vos espera un festí únic pels sentits. Amb la xef Toni Ibáñez i el seu equip, estareu en bones mans i us delectaran amb la seva cuina perfecta. Sense concessions. Tota l'essència del mar amb el seu peix i marisc fresc, producte local de sa nostra illa. El restaurant Escaló és garantia. Fem el que sabem fer millor. Per què canviar quan no cal canviar res? Que llarg es faria s'estiu sense poder menjar al restaurant Escaló. Restaurant Escaló, un dels grans, un bocí de la Formentera més autèntica. Yes.
Va, seguim amb aquest anàlisi del ple. Després del president, doncs és el torn del Partit Socialista. Tenim el seu secretari general i portaveu, en Rafael Ramírez. Benvingut, conseller.
Bon dia, Pepa. Bon dia, Formentera.
Vostè mateix, què destacaria d'aquest ple?
Fue un pleno absolutamente extraño por en cuanto se desarrolló y cómo terminó, ¿no? Cómo empezó y cómo terminó.
¿Cómo no terminó, de fet?
Cómo está en suspenso. Cómo está suspendido, además, aludiendo al artículo 54 del Reglamento Orgánico del Consejo Insular de Formentera, que ni siquiera, no sé, estamos, últimamente asistimos a cosas muy extrañas, ¿no?
De repente, confós, perquè l'article parla de que s'ha de concloure el mateix dia en què comença el ple.
O en días consecutivos.
O sigui, avui.
Claro. No sé, no entendemos. A mí hay algo que me escama y que tiene que ver con lo de la memoria histórica, ya por enlazar un tema con otro. El miércoles, el martes, en el parece que la jornada es hasta dimecres, entonces parece que el martes en el Parlamento pues se trata el tema de Gabriel Lesén, ¿no? Si sale. Sí. Entonces, qué coincidencia, ¿no? Que un voto de un diputado de aquí sea tan necesario en el Parlamento para, bueno, pues también para balancear las mayorías, y quizás está haciendo presión para que aquí se haga presión para retirar alguna propuesta. Es un poco extraño todo, ¿no? Porque si nos atenemos al reglamento, debería haber sido hoy el pleno, debería haberse acabado hoy. Entonces, bueno, pues es un pleno muy extraño, cada vez vemos cosas más extrañas.
¿Impugnarán esta decisión? O...
Veremos, lo miraremos, porque estamos absolutamente sorprendidos, ¿no? De cómo se interpreta y cómo no se consigue. Ana Juan pidió un minuto de receso para poder hablar entre portavoces y no se concedió, ¿no?
O sea, es
decir, bueno, pues la democracia está bajando la calidad en el Consejo Insular de Formentera. En cuanto a esto del proyecto de ley, la derogación de la ley de memoria histórica, queremos, bueno, pues incidir en que devuelve a la ciudad lo que se hace, ¿no? En este pleno, pues es hacer impugnación a la decisión que se ha tomado en el Parlamento, ¿no? De derogar esta ley. ¿Qué creemos que es? Pues bueno, pues es poner en valor lo que piensa la ciudadanía de Formentera. No creo que haya mayoritariamente en Formentera nadie que esté en contra de derogar la memoria histórica. La ley que tenemos de memoria histórica, que reconoce el dolor de muchas familias, que reconoce unos procesos de volver a que las personas puedan recuperar su historia, puedan enterrar sus muertos, puedan quedarse tranquilos, ¿no? Pueden saber qué pasó. Entonces, esperemos que decía el presidente, ¿no? Pues bueno, yo más tuve, esperemos que se deje de abstener. O sea, en este tema. Es un tema serio que yo entiendo que hay muchas personas afectadas y que el sentimiento mayoritario de Formentera es respeto a lo que sucedió y dignidad, y recuperar la dignidad. Por otra parte, se aprobó la liquidación que ha pasado como desapercibido, la liquidación de la cuenta, ¿no? del 2023, es decir, el dinero que quedaba en cajas. Si recuerdan los ciudadanos, durante el inicio de esta legislatura, Sa Unido decía que no habíamos dejado dinero en la caja, que habían tenido que pedir un crédito. Bueno, luego lo de que habían tenido que pedir un crédito parecía que se habían confundido con los términos. No era que no habían pedido un crédito, sino que habían hecho una modificación de crédito, que es diferente. Bueno, pues la liquidación, que estos son números que se van a enviar a los órganos competentes de fiscalización que fiscalizan las cuentas del Consejo.
Liquidación 2023, sí.
Sí, pues resulta que hay 1.290.000 euros de superávit. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues es mejor tener superávit que déficit. ¿Esto qué implica? Pues falta de gestión, por ejemplo. Pero implica que había dinero. Porque los remanentes, el dinero que tenemos ahorrado, ha pasado de los 10.621.000 euros que decíamos nosotros que había en el 2022, que esto irá a que sea fiscalizado por los órganos competentes, sí, a 12.269.000 euros.
Ah, o sigui, els famosos sous de la Caixa han crescut fins a 12 milions.
Sí, Con lo cual, bueno, pues habíamos dejado dinero, las cuentas estaban saneadas, no se han pagado ningún crédito porque aparece en la liquidación que no ha habido ningún crédito. Y bueno, pues en fin, yo creo que los ciudadanos son suficientemente inteligentes como para tomar sus propias conclusiones sobre esto, para tener sus propias conclusiones. ¿Qué más hemos tenido? Bueno, pues decía el presidente, ¿no?, que el impulso político que hace, bueno, el impulso político que se lleva a este pleno son 5 o 6 compatibilidades, cosa que es una cosita de un informe técnico, de decir, bueno, cumples o no cumples y ya está. Y luego subvenciones que ya están encarriladas de todos los años y que lo único que se hacen son repetirlas. Y encima, en el tema, por ejemplo, que tiene que ver con los alimentos de kilómetro cero y las que tienen que ver con ayudas al campo y a los ganaderos y ramaderos y agricultores, pues encima pues con una especie de juego de trileros, ¿no? Si van a dar el año que viene, no se dan, si van a aumentar para este año, no se aumentan, lo típico, lo que estamos ya absolutamente acostumbrados. Y bueno, pues aparte de esto, que es un pleno, está lo de salvamento marítimo, lo de la barca de salvamento marítimo y de la Guardia Civil, estamos absolutamente de acuerdo, es una necesidad, está claro, es clarísimo, clarísimo. Ahora, esperemos que el Partido Popular ayude en Madrid a aprobar presupuestos generales de Estado para poder tener, nuevas cosas, nuevas inversiones en el territorio y para que vengan fondos destinados para poder hacer esto. Porque no ayudan mucho tampoco. O sea, ellos no se les cansa la boca de repartir el problema. Los problemas que ellos crean los reparten entre todos a diestro y siniestro, los hacen partícipes de sus problemas, pero cuando se les necesita para encontrar alguna solución, como esta, que es una necesidad que todo el mundo tiene claro, que llevamos reclamando desde hace años, bueno, pues ahora hace falta que para poder hacer esa incidencia política que decía el presidente ante la directora insular, pues aprueben los presupuestos.
Básicamente, es que un minuto, va.
Pues nada más, y por otro, pues eso, quedan 35 preguntas por formular, quedan 2 propuestas de calado.
Una de ellas la Seba, si la vol torna a explicar.
Bueno, sí, lo que nosotros pedimos es que como una forma de solución, y ya no forma de solución, sino como salvaguarda para que en el futuro no pueda repetirse esta situación. ¿Por qué? Pues porque no estamos cumpliendo con la identidad o no mantenemos la identidad de la institución. No tenemos junta de gobierno, lo hemos dicho ya, por activa o por pasiva. No tenemos vicepresidentes, con lo cual hay funciones que tenemos que ejercer que no podemos ejercer. Para generar una salvaguarda de la institución, lo que decimos es, el presidente o presidenta futura o presidente futuro que esté en la institución, si no es capaz de tener una junta de gobierno, ¿qué es su obligación? Porque el presidente dice, yo ya tuve. Sí, pues ahora no tienes que encontrar otra. O sea, ahí tienes que nombrar vicepresidentes. Si no eres capaz, significa que no tienes la confianza. Si no tienes la confianza de los representantes de los ciudadanos, no tienes la confianza de los ciudadanos. Con lo cual, tiene que haber algún tipo de salvaguarda, que es lo que pedimos, que el Parlamento estudie qué salvaguarda se puede encontrar para que esta situación no pase y para que, utilizando un elemento de que está ya regulado en la legislación, el presidente o presidenta futuros, ante una situación de este calado tan grave, pues tenga que presentarse a una cuestión de confianza. Creemos que es lo más limpio. ¿Por qué? Porque el Parlamento es el legislador. Es modificar una ley que es muy nueva y que todavía, pues bueno, se puede entender que hay lagunas. Es un proceso de grupos, donde los grupos presentarán sus conclusiones, donde trabajarán, donde están todos los letrados del Parlamento que garantizan la legalidad y donde podremos tener un avance si se produce.
Estem fora de temps ja. El que passa és que vostè l'altre dia ens explicava ja que això portarà uns entre 4 i 6 mesos com a mínim de procediment parlamentari, però abans arribarem a la votació dels pressupostos. Sí. Ahir vostè va fer una reflexió interessant, li pregaria molt breument, estem fora de temps, demano disculpes perquè es passarà un minutet endavant.
Pressupostos, 2 opcions. Si el president quan presenta els pressupostos, el pressupost és el document polític més important perquè dice el que serà durant l'any. Si presenta el pressupost i no se le vota a favor los grups polítics, tindrà 2 opcions: someterse a una qüestió de confiança, porque es algo que pone el ROC, si quiere aprobar esos presupuestos, y si no, prorrogar a los anteriores. Si prorroga a los anteriores, una prórroga a los anteriores supone que no tenemos inversión, que no tenemos subvenciones nominativas, que el fútbol, la radio, el cáncer, las fiestas, se quedan sin cobrar nada y que no tendremos fondos europeos. Con lo cual, no habrá inversión. Es decir, ¿qué supone esto? Pues hombre, un bloqueo serio de la institución.
Queda claro. Rafa Ramírez, del Partit Socialista, gracias.
Adiós.
Va, 9:44 seguim amb aquesta ronda de contactes. És el torn de Gent per Formentera. Saludem a la seva portaveu, Alejandra Ferrer, que avui ens atén per via telefònica. Consellera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, vostè mateixa, que és el que voldria destacar d'aquest ple o d'aquest fragment de ple que es va celebrar ahir dijous?
Bueno, va ser un ple complicat, com tots els que estem visquent en els últims mesos. La veritat, com sempre, decebuts de la situació i sobretot preocupats. Nosaltres el que duíem a ple eren diferents propostes. D'una banda, una proposta per aconseguir tornar a tenir un poc més de transparència i sobretot accedir a les accions que està aprovant el president mitjançant decret, en concret les que són de la comissió de govern, que com ha quedat dissolta ja no es publica com a comissió de govern. Aquesta va quedar aprovada i tornarem a tenir aquesta informació, que com a oposició i també com a poble és molt important poder accedir-hi per veure el que està passant. En aquest sentit bé, després vàrem presentar una proposició per declarar la inviabilitat.
Sí.
Com sabeu, nosaltres pensem que després de tot el temps que ha passat ja ha arribat un moment on estem al límit i la situació és insostenible. Tenim una llei de consells que diu que fan falta diferents òrgans per poder ser consell i per poder governar, que són el plenari, el president, vicepresident i la junta de govern. I en aquest sentit, ara mateix en tenim 2 de 4 d'aquests òrgans. Ens falta la junta de govern i no tenim vicepresident. Això s'agrava encara més quan ara ens trobem davant de la situació de que el president tornarà a anar al Em sentiu?
Sí, perfectament, consellera, endavant.
Que el president, com a diputat, començarà a anar al Parlament i quan passi això estarem sense president i sense vicepresident a l'illa, i això és una situació...
Perquè Artal Mayans no pot ser el vicepresident perquè no té jornada completa, o com va?
Exacte, Artal Mayans no pot ser vicepresident perquè no té dedicació exclusiva. I això posa a la institució en una situació complicada. Després, del que parlam sempre és que a dia d'avui no es poden exercir totes les competències que eren de la Junta de Govern, perquè hi havia unes que passen automàticament al ple, perquè eren del ple, altres que eren del president i foren delegades i passen una altra vegada al president, però hi ha unes per llei que són de la Junta de Govern i que no es poden exercir per part del president ni per part del ple. A dia d'avui tenim, per exemple, que no es poden posar les sancions greus i molt greus de caràcter autonòmic, que tenen que veure amb activitats, amb turisme, inclús amb medi ambient. Crec que ja a dia d'avui comencem a tenir diferents exemples d'activitats que creixen, de bars que són discoteques enmig del parc natural. Tenim un inspector que va començar a fer res i que havia de donar solució o començar a donar solució a un problema molt greu, que és el de l'habitatge, i resulta que aquestes sancions no es podran tramitar tampoc, no? Això afectarà a l'habitatge, que afecta directament a la qualitat de vida dels residents i de les persones que volen treballar a Formentera. També afecta a la qualitat turística, per mort de tot el que dèiem, activitats, contaminació acústica, i afecta la nostra protecció del medi ambient. Sí. Aquesta proposta al final no va ser aprovada perquè els altres grups consideren que no estem encara en una situació tan greu. Nosaltres considerem que sí, ja no podem controlar el que passa al nostre voltant, sí que estem ja en una situació molt greu i va quedar rebutjada. La bona notícia és que el secretari ens va informar de que finalment, després d'un parell de mesos, s'ha enviat l'informe al consultiu i que en aquest informe també incorpora les peticions que varen fer altres en relació a la governabilitat o ingovernabilitat del Consell de la manera que s'està fent ara mateix.
Això, consellera, no em va quedar clar. O sigui, ja s'ha enviat aquesta petició, el que es demana des del Consell és que el Consell Consultiu, que recordem és l'òrgan superior d'assessorament de la comunitat autònoma, emeti una opinió al respecte d'aquestes qüestions que vostè estava apuntant ara, no? O sigui, quina és la via...
Bueno, com jo vaig demanar aquest document, sí, perquè, com sempre, l'oposició no disposam d'aquest document, que crec que és un document ara mateix segurament un dels més importants que corren per dins del Consell. Quan el tinguem, pues, podré donar millor resposta. Però segons el que jo vaig entendre, també el secretari va incloure totes les mancances que té el Consell ara mateix, el que es pot, el que no es pot fer. També els informes que el secretari ha realitzat habilitant al president, pues, a signar o a dur endavant projectes que realment són de les competències exclusives de la Junta de Govern, pues, per veure si això és correcte, no és correcte, o... Bueno, esperem bé a veure què diu el consultiu. Però, bueno, després, clar, ens vàrem trobar en una situació, crec que absolutament inèdita, no?, que és que per part de Sa Unió i el Partit Socialista es varen entrar dos proposicions d'urgència, les dos similars, per tractar de fer modificacions normatives per poder obligar el president a fer una qüestió de confiança, que nosaltres consideram que és una eina del president, no?, o de tots els presidents, ja no d'aquest president, de tots els presidents.
Una eina potestativa, diguem-ne, de lliure elecció.
Potestativa, exacte, que està definida en la Constitució, que està definida a la llei del règim electoral, que està definida a la llei de consells, i que realment, pues, no veiem que la solució sigui la desnaturalització, no?, d'aquesta eina, que realment és per un president que en un moment on pot semblar que és un moment de debilitat, la té com a opció per demostrar que sí que té el recolzament del ple.
Un minutet, consellera, per acabar.
Pues bé, també, bueno, decebuts i un poc preocupats per aquesta deriva també del comportament del president, no?, que interromp un ple perquè considera que lo que el secretari fa in voce en cadascun dels plens, que dir-m'ho, si la votació és una votació que s'ha d'aprovar a majoria simple o majoria absoluta.
Sí. Ai, 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 consellera, l'estem perdent. Caram, amb la cobertura a Formentera, tu. Bé, a veure si podem restablir la connexió amb la consellera Alejandra Ferrer. Res, ens quedaven 30 segons d'intervenció, però és una llàstima, doncs, que al final, doncs, aquests problemes en les xarxes de comunicació de la nostra illa, que segur que us sonaran, doncs malmetin el dret que teniu vosaltres com a oients de la ràdio pública d'escoltar una representant del poble, que és la consellera Alejandra Ferrer. Jo diria que sí, que hem tornat a restablir, la connexió amb Alejandra Ferrer. Consellera, vostè estava...
Hola.
Sí, ara sí que la sentim. Estava explicant això, doncs, que li pareixia, no sé quin terme ha emprat, singular en tot cas, doncs, aquesta interrupció del ple, no?
Sí, i que sobretot, pues, l'aplicació d'aquest article 54 amb l'excusa de que el secretari havia de fer uns informes que normalment fa in voce, que són per dir-nos si la votació del tema que duim ha de ser aprovada per majoria simple o majoria absoluta, pues és, sí que es fa estrany. De fet, si llegeixes l'article 54, inclús podria ara agafar la resta dels temes que queden i les preguntes que quedaven i juntar-les amb el ple següent. Jo crec que són coses mai vistes, que queda absolutament clar que el que no volia era debatre aquestes dues propostes, i que no hi havia cap problema en que el secretari pogués fer un informe in voce que després quedava reflectit en l'acta del ple.
Alejandra Ferrer, que tingui molt bon cap de setmana, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Va ser les 9:49, les 4:49, seguim amb aquest torn de valoracions. Arribem ja a l'última de les opinions, en aquest cas la de la representant de la Unió de Formentera, la consellera Verònica Castelló. Molt bon dia i benvinguda.
Bon dia a tothom.
Bé, vostè mateixa, què és el que destacaria aquest ple tan singular del mes d'agost?
Bé, ja abans de començar el ple d'ahir ja teníem la previsió que seria un ple llarg, però bé, ens va sorprendre molt que s'aturàs i que de moment no sapiguem ben ni quan es reprendrà, que és el darrer que estava comentant ara la companya
sí,
de Gent per
Formentera. Es va parlar allà mateix, in voce, diguem, el mateix president va parlar el dimecres.
Sí, va fer el comentari com possiblement el dimecres, però tampoc no va dir clarament. Tampoc no va permetre, un cop d'autoritat més, pues, tampoc no va permetre que entre els portaveus i junt amb ell poder parlar de lo que estava dient, lo que estava succeint en aquell moment de saber quan es reprendria, perquè jo prenc les darreres paraules d'en Alejandra Ferrer, perquè Roca, l'article 54, parla en quatre punts, parla sobre la durada dels plens, i el primer apartat diu que la sessió es pot aturar i es reprèn successivament. És a dir, com demanàvem nosaltres ahir.
En el mateix dia o el dia següent.
Exacte.
El que passa és que l'article 54.4 diu en cas que es donin circumstàncies que impedeixin o dificultin seriosament la continuació de la sessió, la presidència pot interrompre-la i decidir quan es reprèn la sessió interrompuda o si els assumptes pendents s'inclouen en el ple següent.
Sí, pensam que s'ha d'haver agafat en aquest punt 54.4.
Tot apunta això.
Sí, tot apunta, però el senyor secretari allí mateix va dir que ell només necessitava un rato, uns quants minuts, mitja hora, una hora, dos, que ahir mateix ho podia fer i es podia continuar. No feia falta haver d'esperar a mitjans de la setmana que ve per capritxo de... Però bueno. I
el conseller Ramírez abans ho ha relacionat amb el paper de Córdoba com a diputat a Palma en el Parlament.
Clar, això és el que pensàvem tots, no? Perquè ja sabem des de fa unes setmanes que està convocat al Parlament per el pròxim dimarts, per tot el tema que va succeir abans d'acabar el període.
Refereix al president Lessen, la seva actuació rompent
sí,
les fotos,
sí,
etcètera.
Per això sabem que tots sabem ja que hi havia sessió, no?, el dia 3 de setembre, però bé, avui és divendres, tenim el dilluns també, no fa falta anar en el dimecres tan endavant, però bueno...
Vostè mateixa, més enllà d'aquest fet, no sé què vol destacar de la sessió plenària.
Bé, que ens va donar temps de poder dedicar les 11 propostes que es portaven per part del govern, però vaja, que com deia el senyor Córdoba ahir, i he sentit avui de matí que ho tornava a repetir a la ràdio, tanta feina que fan, tanta feina que fa ell com president, que es pitja cada dia la institució cap endavant, són 11 propostes que pràcticament ninguna d'elles té un impuls polític darrere. És feina que se fa dia a dia, que fan els funcionaris. És a dir, un treballador demana una compatibilitat, li arriben al funcionari que l'ha de tractar, que ha de fer s'informe i tal, i al final se li trasllada a ell per firmar. I ja com va comentar en comissions i com va dir ahir, allò m'arrimba i ho firmo. És a dir, ni siquiera seu amb els tècnics a que li expliquin les propostes ni res, perquè a més així mos ho va dir, per exemple, la primera proposta que hi havia sobre el traspàs de les competències sense gestió del Museu Arqueològic, que al final es va retirar perquè hi deia que havia parlat amb Eivissa i així li havien demanat i ho va traslladar als portaveus dels grups. I varen estar d'acord de posposar aquesta proposta, però ahir mateix ja en comissió ens ho va dir, allò on va arribar aquesta proposta la vaig firmar, no sé ni d'on me ve, ni d'on me plou, ni per què se fa, ni res. És a dir, no... aquí va mostrar que ja sabem que des de que va cessar el senyor Alcaraz a finals de febrer i va assumir les seves competències, ni siquiera li va explicar al senyor Alcaraz ni per què ho feia, ni a nosaltres a la resta de 7 consells de la Unió, ni per què ho havia fet, perquè sempre se'n va parlar en els mitjans, no ve a contar-te res. I llavors, tampoc no li va demanar quines feines estava fent en cada una de les àrees, com s'havia quedat, ni a nosaltres tampoc mos ho ha demanat. Però és que durant l'any que hem estat governant de vora d'ell, ni un sol dia tampoc mos ha demanat què fèiem en les nostres àrees ni res. Per tant, nosaltres l'altre dia a comissions, quan ell va dir, no, això m'arrimba, ho firmi i ja està, no sé ni d'on ve, ni per què és, ni per què no mos va estranyar, la veritat. És que és un dels motius pels quals no vàrem presentar les nostres renúncies perquè va arribar un dia en què vàrem dir prou, suficient, basta, no n'hi ha més. El senyor Córdoba no vol escoltar, no vol atendre a les paraules, per les que nosaltres justificam perquè no estem en el govern, ara mateix, no és plato de buen gusto, ja ho vàrem dir ahir. Al cap de 6 mesos d'haver guanyat unes eleccions i estar governant, que t'ho facin estallar tot davant de sa cara, no és agradable per ningú. I nosaltres, des d'aquell moment, portant 9 mesos, diguem que el problema ha sorgit tot d'una persona, que, com vaig dir ja l'altre dia quan vaig venir aquí a la ràdio, quan hi ha el ple d'investidura, se li dona la confiança a un conseller perquè sigui president, i, per mala sort, cap normativa recull que si en un moment donat, per diferents actes, aquesta persona que està... que primer va ser conseller i llavors no és president. Una persona no ocupa la presidència del Consell Insular de Formentera per haver guanyat unes eleccions del partit, sinó encapçalava la llista, sí, però també recordaré unes paraules que va dir la senyora Alejandra Ferrer a la ràdio. Cada partit es presenta amb una llista, amb uns noms, és un grup. Sí, està encapçalat per una persona, però eren llistes de 17 o de 27 persones. Mínim 17, màxim 27 persones. Encapçalades per una, que portaves número 1, però cada persona al costat també duia un número.
Un minutet. Sí, de fet, hi són els consellers de cada grup els qui, en la sessió d'investidura, nomenen
exactament
el president.
Sí, dic tot això perquè és el motiu de la proposta que nosaltres hem presentat, de sa, per ser que, de moment, s'ha aturat el plenari perquè el secretari faci l'informe i un poc perquè nosaltres hem promogut aquesta proposta, perquè impulsam aquesta modificació del ROC, perquè estem en una situació de fa molts de mesos que volem mirar que s'acabi ja d'una bona vegada i, com dic, un dia tens l'oportunitat de donar la confiança a una persona i fer-la president o presidenta del Consell i el que volem és que des d'aquest moment i en vista en el futur, si en qualsevol moment es torna a repetir situacions dolentes com estem ara mateix, en què no hi ha confiança i l'única eina per llevar una persona a la presidència és la moció de censura, quan tu en el seu dia se li va donar la confiança, creiem que ha d'haver un dia en què també se li puga retirar la confiança.
Escolti'm, per les declaracions del dimecres del Partit Socialista aquí a Ràdio Illa, apunta que els hi votaran a favor. Això vol dir que 8 més 3 fan majoria absoluta. Això està aprovat.
Sembla ser que sí, sembla ser que sí. Jo també vaig dir aquí que la proposta que ells porten per modificar la llei de consells en el Parlament, nosaltres també la recolzarem.
Quins terminis tindrà això?
Creiem que els terminis possiblement són similars a el que estava dient abans el company Ramírez sobre la seva proposta. Sí, mínim segurament seran 3 mesos. I bueno, ara pues, ja anem retrasant més, no? Havent aturat el ple ahir i reprendrem-lo dimecres que ve, que seran 6 dies després... Bé. I bueno...
Consellera Verònica Castelló, representant avui de Sa Unió, moltes gràcies. I bé, fins dimecres en el ple, suposc.
Bueno, quan se mos convoqui, ja veurem. Moltes gràcies.
Bon cap de setmana.